de les grans prioritats del mandat de Marta Ferrés, un projecte que no acaba d'arrencar perquè, entre altres coses, no s'ha definit el traçat de la via que doni la B-124 amb la C-58 al seu pas per Sabadell. El govern municipal vol rellançar la construcció de la carretera perquè pugui començar a executar-se durant els pròxims 4 anys. El primer pas és reunir-se després de Festa Major amb el secretari general d'Infraestructures, Julián López. Així ho ha avançat avui Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Les previsions que tenim és intentar-ho introduir en agenda. També depèn, com sabeu, és una infraestructura que no depèn en aquest cas de l'Ajuntament ni tan sols de la Generalitat de Catalunya, és una infraestructura que depenem de l'Estat. Per tant, aquí anem a tempos de l'Estat. També sabeu que està ara sobre la taula si hi ha eleccions o no. Això nosaltres, que hi hagi eleccions, doncs, més enllà de la derivada política, estrictament en l'àmbit com institucional i com administració, doncs, ens posa en una situació que fa que es demori en el temps moltes decisions que s'han de prendre. Per tant, depenem també una mica d'aquesta gent.
La Ronda Nord, desvinculada del quart cinturó, ha de servir per treure vehicles de l'interior de Sabadell. La carretera permetria desviar fora de la ciutat molt de trànsit que actualment està obligat a travessar la ciutat des de Castellà per agafar la C-58.
Titulars.
Plagues de xinxes i altres insectes han tornat a ser tema de conversa aquest estiu a Sabadell. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El cas conegut de Marinals, avui hem de sumar les queixes dels veïns de Gràcia per la presència de paneroles que en un primer moment van aparèixer al casal cívic del barri. De fet, s'hi han fet 3 intervencions a dins, però la via pública el problema es manté. Ho ha explicat Juan Martínez, president de l'Associació de Gent Gran de Gràcia.
No, han hecho ya 3 intervenciones, pero no nos sirve de nada. Nosotros solo podemos actuar aquí adentro, dice, pero si la solución, si no se soluciona fuera, esto va a ser igual, porque va a durar un mes y al mes vuelven a estar aquí adentro. O sea, se tendría que hacer una actuación por todas las cloacas, por todas las clavegueras, conjunta con todo lo que se tenga que hacer.
Des de l'Ajuntament s'assegura que s'està actuant de forma diligent com a la resta de zones de la ciutat afectades per aquesta problemàtica.
L'estació d'autobusos de Sabadell torna a estar operativa des d'avui.
La instal·lació s'ha sotmès a un rentat de cara en els darrers 2 mesos. El tècnic d'obres, Arnau Soler, detalla en què han consistit les intervencions.
Principalment, a la millora del paviment, que és el que estava més malmès, i tot ha anat segons el previst amb l'Ajuntament i sobre el que hi havia preparat.
El Departament de Territori ha invertit 300.000 euros en els treballs.
I primers 3 punts de la temporada per al Centre d'Esport Sabadell.
Els gols d'Òscar Rubio i Edgar Hernández d'aquest últim de penal a 5 minuts pel final van servir per remuntar la diana inicial de l'Atlético Levante.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Últimes hores amb molta presència de núvols, sembla que finalment comencen a remetre. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya el Jordi Mateo. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La nuvolositat ha quedat ja restringida a punts del Pirineu, Prepirineu, Quadrant Nord-est i també fins i tot a punts del sector central del litoral i prelitoral. En aquestes zones, fins i tot al llarg d'aquestes properes hores, encara podran desenvolupar-se algunes nuvolades que poden deixar algun xàfec de caràcter local i d'intensitat entre feble i moderada, sobretot a la zona del Quadrant Nord-est. A la resta de Catalunya, en general, predomini del sol i una situació que s'ha de mantenir al llarg de dimarts. Una jornada molt més tranquil·la on s'imposarà l'ambient assolellat a tot el país i només haurem de parlar del creixement d'algun núvol d'evolució diurna a la tarda a punts del Pirineu. Pel que fa a la temperatura, avui dilluns hem d'esperar que una clara tendència a la baixa durant les hores centrals del dia, màximes que podran baixar entre lleugerament i moderadament. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem ara quina és la situació al transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet, el Javier Arjona. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, destacar que dissabte passat es van normalitzar les línies 1 i 2 de metro i avui ho han fet la línia 5 de metro i el funicular Vallvidrera, un cop finalitzades les obres de millora. Per tant, en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Circulen amb normalitat metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, Catalunya, segons informen els diferents operadors. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. Pel que fa al trànsit, els principals problemes els trobem a aquesta hora a la Ronda de Dalt, a l'altura del Prat de Llobregat, on s'acumulen 2 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Problemes també a la C32, on s'acumulen trams d'aturades durant 1,5 quilòmetres a Sant Boi de Llobregat.
La notícia del dia.
Posar en agenda la construcció de la Ronda Nord durant aquest mandat. Aquesta és la fita que s'ha fixat el govern de Marta Ferrés, que assenyala la via com una de les infraestructures prioritàries per a la ciutat. De fet, després de la Festa Major de Sabadell, l'alcaldessa es reunirà amb el secretari general d'Infraestructures, Julián López, per abordar aquesta qüestió. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Per Ferrés, aquesta primera reunió és molt important per destacar la importància que la Ronda Nord té per Sabadell, sobretot tenint en compte els terminis necessaris per impulsar una infraestructura d'aquesta envergadura.
Sabeu que aquests projectes d'infraestructura són projectes que, per desgràcia, no es fan d'un dia per l'altre. Bé, de fet, jo crec que cap projecte ja actualment es fa d'un dia per l'altre, però estem intentant treballar doncs, que la Ronda Nord estigui en agenda aquesta legislatura. Això què vol dir? Vol dir doncs, que intentem doncs, això, no? que hi hagués un acord doncs, en aquesta legislatura per poder-la tirar endavant.
Però la Ronda Nord no és l'única infraestructura que estan reclamant des de l'executiu del PSC i Podem. També demanen millores a Renfe i a l'aeroport de Sabadell. De fet, també es faran reunions amb els responsables de DIF i d'AENA just després de la Festa Major.
Mira, la primera és posar una agenda independentment de si hi ha eleccions o no. És a dir, jo crec que són 3 projectes que independentment de si hi ha eleccions o no, el tema és poder-lo posar en agenda. No ens hem d'enganyar, també, si hi ha eleccions es para l'administració, no? Es para una part d'aquesta administració. Nosaltres el que anirem a intentar és que, independentment del seu calendari electoral, evidentment hi hagi aquest compromís de poder seguir com a mínim en l'àmbit tècnic, i entenem que en l'àmbit polític doncs, això va per altres dimensions, però com a mínim que aquests 3 projectes es puguin posar en agenda. Com us deia, ens veurem amb infraestructures, amb el secretari general d'Infraestructures, ens veurem amb el president d'AENA i ens veurem amb el president de Renfe.
Aquestes no són les úniques reunions que té en agenda el govern municipal, també en té d'altres per solucionar qüestions pendents d'important rellevància per la ciutat. Entre aquestes han destacat les converses amb Ferrocarrils de la Generalitat.
L'Ajuntament i la companyia estan intentant arribar a un acord per poder obrir l'aparcament de nova construcció del centre amb entrada al Passeig Manresa.
Per nosaltres el tema de la connexió de l'aparcament del centre és estratègic, creiem que és un dels punts que defineix com quedarà en un futur la mobilitat del centre, que volem pacificar el centre però hem de poder garantir que els cotxes hi puguin arribar i puguin aparcar amb facilitat. I aquest és un dels elements que també ja ens hem posat en funcionament i espero poder-vos donar bones notícies en poc temps. Encara no ho tenim del tot lligat, perquè sabeu doncs, que no depèn exclusivament de l'Ajuntament, sinó que també depèn d'una altra administració, però la idea doncs, és també poder-ho tenir diguem, més o menys vertebrat abans de poder acabar l'any.
També han començat les reunions amb Esmatza per millorar el servei de neteja de la ciutat.
Intensificar la recollida de voluminosos és una de les accions que vol implantar el nou govern municipal. Unes converses que, segons Ferrés, comencen amb bon peu, malgrat la situació tensa que tenia fins ara l'administració local i la companyia.
Esmatza se la tracta com una empresa més de la ciutat. Per tant, ni pitjor ni millor, ni amb més afinitats ni amb menys. Per tant, exigint el que hem d'exigir, que és que la ciutat estigui neta i també posant-nos a la seva disposició per tal que ens puguin fer arribar desajustos que hi pugui haver. Estem estrictament en el pla tècnic, en el pla absolutament doncs, del treball com si fos qualsevol altra empresa, mirant quins desajustos hi ha, aquells que considerem doncs, que els podem abordar i que toca abordar-los perquè són responsabilitat de l'Ajuntament, ho farem. Aquells que entenguem doncs, que són responsabilitat de l'empresa, evidentment se li exigirà a l'empresa.
I més enllà d'aquestes qüestions, també han començat els tràmits per disposar d'una nova escola de música i d'un conservatori.
Just està treballant en el pla d'usos de l'equipament per després fer el projecte de licitació. També s'han fet els primers passos per fer realitat la nova escola Bressol de la Concòrdia i per construir un pavelló al districte 5.
Notícies migdia.
Els veïns del barri de Gràcia denuncien que una plaga de paneroles ha inundat molts carrers del veïnat aquest estiu. Tot plegat va començar al Nadal, al casal cívic del carrer Reina Elionor. Des d'aleshores, la Generalitat ha fet 3 intervencions per posar fi a la plaga d'insectes, que també inclou espècies invasores i voladores d'altres països. Els veïns demanen que l'Ajuntament també col·labori amb l'extinció de la plaga i denuncien, Pere, que ha negat la seva existència.
Així ho confirma el president de l'Associació Gent Gran de Gràcia, Juan Martínez, que explica que avui, el primer dia que han obert el casal després de les vacances d'agost, s'han trobat amb centenars de paneroles envaint tot l'espai. Però no és un problema només del casal, sinó que molts veïns han denunciat la presència de paneroles als seus habitatges i als carrers. Per això, l'agrupació de veïns ha demanat a l'Ajuntament una intervenció a la via pública, una demanda que no ha estat satisfeta, segons Martínez.
L'Ajuntament no respondió que ellos habían hecho una batida por toda la zona que le habíamos dicho que no habían encontrado ningún problema. Los vecinos, me consta de que ha habido varios vecinos que han hecho sus reclamaciones conjuntas por los barrios.
En canvi, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, assegura que el barri de Gràcia rebrà un tractament contra la plaga de les paneroles, com ja s'ha fet en altres espais de la ciutat.
Al llarg de l'estiu hem anat tinguent moltes de plagues d'aquestes a diferents barris de la ciutat, i de fet ens ha funcionat bé el circuit i s'ha activat amb èxit, i per tant a Gràcia n'estic convençuda que farem exactament el mateix, no? I per tant actuar amb rapidesa, que és el que a nosaltres ens pertoca.
L'agrupació de veïns de Gràcia de moment s'ho pren amb ironia i es planteja substituir la històrica passejada de la seva festa major per una cacera de paneroles.
I ara marxem fins als Marinals, on aquest estiu també han estat d'actualitat les plagues de xinxes, però no tractem aquest tema, sinó que parlem de l'assignatura per escrit del compromís de respectar el resultat d'un peritatge sobre els pisos d'aquest barri i que encara no s'ha produït. A final del mes de juliol es va anunciar l'acord que implicava l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'Ajuntament i també els veïns, però aquests últims alerten que encara no s'han materialitzat. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals Can Gambús, Francisco García, diu que no han vist ni un esborrany de la proposta.
Nosaltres, com a Associació de Veïns, mai hem vist aquest document i mai hem vist aquest acord, i no tenim ni una lectura prèvia, no hem vist encara aquest document.
García explica que la setmana passada van fer reunions amb l'Ajuntament en què se'ls deia que en el termini d'una setmana tindrien el document sobre la taula. Els veïns recriminen que no se'ls citi a les reunions en què es tracta el tema. García tem que el text encara no s'hagi redactat.
Jo, fins que no vegi aquest document i que vegi que el que està escrit s'adapta a les nostres demandes, no crec que existeixi.
García contempla la possibilitat que un cop vegi el document l'hagi de rebutjar perquè no s'adecui a les demandes dels veïns.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
2 minuts per arribar al punt de 3:15. L'estació d'autobusos de Sabadell estrena avui la nova pavimentació de la platja d'Andanes. Els treballs, que es van iniciar a final del mes de juny, també han permès renovar les marquesines, la senyalització i el drenatge de les instal·lacions, situades entre la plaça Clara Campoamor, el carrer Estació i la Gran Via. El Departament de Territori, que encara no ha enllestit del tot les obres, ha invertit 300.000 euros en l'actuació.
Les obres de l'estació d'autobusos han seguit el calendari previst i, tal com va prometre el Departament de Territori, la infraestructura ha reprès avui el servei habitual de busos urbans i interurbans. Aquesta reforma és la primera que es feia des de la inauguració de les andanes ara fa 30 anys i ha obligat a tancar les instal·lacions durant gairebé 3 mesos. Tot i que el gruix dels treballs ja està enllestit, segons Arnau Soler, tècnic de les obres, encara queden alguns serrells per tancar.
Alguna tasca de senyalització sí que es durà a terme, algun nou rètol i tal, i alguna vitrina d'informació, però principalment el gruix de les obres ja està acabat.
Al llarg d'aquest matí, per tant, la situació ha tornat a la normalitat i els busos ja tornen a fer parada a l'estació de Sabadell, una de les 15 que el govern català renovarà al llarg d'aquest any. Una usuària valorava així el període amb la parada de busos tancada.
Pero yo dije, en septiembre no va a acabar esto, pero esta mañana yo lo vi y ahora me fui allá abajo y me he vuelto a subir, pero está muy bien, lo han hecho muy bien y rápido, ¿eh? Es lo importante, claro que no se ha tenido ni el sol mucho tiempo.
Mentre s'han fet les obres, s'han habilitat 5 parades alternatives, entre aquestes una a Fira Sabadell i una altra entre els carrers Creueta i Illa, perquè els busos poguessin deixar i recollir viatgers. Des d'avui, però, l'estació d'autobusos de Sabadell torna a funcionar a ple rendiment.
Notícies del dia en format més greu amb l'Aleix Graell. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
L'Ajuntament de Sabadell aporta 3.000 euros per ajudar a pal·liar els efectes de la tempesta severa que va afectar Gàmbia aquest estiu.
El ple municipal va aprovar concedir l'ajuda del país africà a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La partida servirà per reduir el patiment de les persones afectades en catàstrofes d'origen natural o humà, ajudant a restablir la seva dignitat i reduint la seva vulnerabilitat. Ho explica Pol Gibert, portaveu del govern local.
Que Sabadell farà, ha demanat una aportació econòmica extraordinària del Fons Català de Cooperació per ajudar a pal·liar els efectes de la tempesta severa que va haver a Gàmbia, i a través d'aquesta acció de cooperació ens vol intentar reconstruir certa part de infraestructures que es van veure danyades en aquesta tempesta que va patir el país africà.
Les fortes pluges a Gàmbia van causar 3 víctimes mortals, 56 persones ferides i més de 1.200 van perdre casa seva.
L'Ajuntament adjudica 31.200 euros al programa Ciutat i Escola.
Els fons aniran destinats als centres públics de primària i secundària i als centres d'educació especial perquè tinguin garantit l'accés mínim d'activitats amb cost o puguin fer front a despeses de transport. La presentació de sol·licituds comença el dia 12 de setembre i s'estendrà fins al 26 d'aquest mes. Paral·lelament, el consistori també destinarà uns fons de 800 euros per a escoles que celebrin el 25 el 50è o el 75è aniversari.
I el govern també ha donat llum verd a una partida de 50.000 euros per a entitats i esplais.
Aquesta partida es destinarà a l'educació en el lleure infantil. Seran els esplais i entitats de lleure per a infants de 16 anys que es beneficiaran d'aquesta subvenció amb la condició que organitzin activitats de forma continuada durant tot el curs escolar.
Ciutadans demanarà que les festes majors de Sabadell incloguin espais sense soroll ni llums destinats a persones autistes i amb el síndrome del TDAH.
El grup polític afirma que la mesura està consensuada amb les entitats vinculades a aquest col·lectiu de persones i que milloraria la igualtat d'oportunitats. Per això, la número 2 del partit, Laura Casado, ha afirmat que es portarà una moció al ple de setembre.
Detingut un home de 47 anys per un presumpte delicte de robatori amb força a l'interior d'un habitatge en obres, la policia municipal el va detenir ahir al migdia entre els carrers La Llanera i Maladeta, a Can Uriac. I d'altra banda, la matinada de diumenge, els bombers van haver d'actuar al carrer Manuel de Falla amb la carretera de Terrassa per extingir l'incendi de 4 contenidors de rebuig.
Les flames també van afectar parcialment 4 turismes estacionats a la via pública. Així mateix, al carrer Josep Renom, a la Creu Alta, la matinada de diumenge es va produir un incendi d'un grapat de papers i cartrons ubicats entre contenidors per causes desconegudes. Les flames no van generar cap afectació més.
I avui comencen noves aventures radiofòniques per a dues sabadellenques a Catalunya Ràdio. Laura Rossell s'incorpora a l'informatiu Catalunya Nit per conduir-ne la segona hora. Per la seva banda, Charlie P. copresenta l'Apocalipsi a les 12 del migdia, un concurs, Pau, d'entreteniment.
Exacte, després de les seves col·laboracions estiuenques en els programes El Matí de Catalunya Ràdio i El Suplement i d'haver fet un gelat amb diverses persones al diari Ara, l'extreballadora de Ràdio Sabadell, Laura Rossell, moderarà la segona hora de l'informatiu del vespre dirigit per Kilian Sabrià, que comença a anomenar-se Catalunya Nit. La intenció és que Rossell hi aporti la intensitat que la caracteritza per interpretar i situar els temes més rellevants de l'actualitat amb els periodistes que més bé la coneixen. I a la mateixa emissora, la també sabadellenca Charlie P presenta a partir d'avui el concurs L'Apocalipsi, conjuntament amb Elisenda Pineda i Elisenda Carot, que encapçala el projecte. L'espai s'emet cada dia de 12 a 1 del migdia i és una hora d'entreteniment i humor. Les proves a les quals s'han de sotmetre els concursants requeriran una certa habilitat i desvergonyiment per salvar-se de l'apocalipsi. La setmana que ve estrenarà el programa un altre sabadellenc, Ricard Ostrell. Serà a TV3 i es diu Planta Baixa. S'emetrà de dilluns a divendres, començant uns minuts abans de les 12 i acabant poc abans de les dues. L'espai tractarà l'actualitat política i social.
I a Ràdio Sabadell, cada tarda de 4 a 7, torna al Connectats, el magazín que condueix Carme Reverte i que realitzen conjuntament la nostra emissora, Cugat.cat, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà, el Prat Ràdio i Ràdio Municipal Terrassa. I adeu. 10 minuts per arribar al punt de les dues. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem per les negociacions de cara a la investidura, perquè Pedro Sánchez ha dit avui que no iniciarà els tràmits parlamentaris per l'elecció de president si no té els suports assegurats.
Així ho ha afirmat la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, en una entrevista a Televisió Espanyola. La ministra ha assegurat, però, que no intentaran fins a l'últim moment, ja que els socialistes no tenen interès en unes noves eleccions.
I Unides Podem replica que si s'asseuen a la taula ha de ser per negociar el govern i el programa.
La portaveu de la formació morada, Noelia Vera, condiciona el suport del PSOE a aquestes dues condicions.
Para que te quede claro, si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
Segons Vera, un govern monocolor del PSOE és una opció fallida i inestable.
L'atur de llarga durada afecta la salut mental dels treballadors.
Un estudi de l'Observatori Social de la Caixa revela que el col·lapse del sector immobiliari després del 2018 ha contribuït a empitjorar la salut mental de la població. La desocupació de llarga durada crea estrès, incapacitat de concentració i reacció, així com inutilitat. Només el 2016, del 2006 al 2011, quan la taxa d'atur s'incrementava 10 punts percentuals, els desordres mentals relatats pels treballadors s'incrementaven 3 punts.
I Carolina del Sud, als Estats Units, es prepara per a l'arribada de l'huracà Dorian i ha ordenat l'evacuació obligatòria de 800.000 persones.
L'huracà molt virulent ha arrasat centenars de cases a les Bahamas, a les illes Abaco, dins de l'arxipèlag, han quedat totalment destruïdes per les fortes ratxes de vent que han arribat a registrar fins a 300 km per hora.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot al contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 66 45. sabadellretail.cat, connecta a les botigues.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ja té al sac la primera victòria de la temporada. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
No sense patiment, això sí, el conjunt arlequinat va haver de remuntar el gol inicial de l'Atlético Levante per sumar els primers 3 punts.
Sí, de fet, els primers minuts es van assemblar massa els de la derrota contra el Castellón. L'entrada de l'Eix Roig al carril esquerre no va donar els seus fruits i en una acció ràpida i de falta de contundència arlequinada, Joan Monterde avançava el filial granota en el minut 8 de partit. A la posterior roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo reconeixia que és el principal aspecte que han de millorar.
Està clar que nosaltres hem de millorar en aquest aspecte. Nosaltres no podem concedir coses, però no és concedir coses ocasions tan fàcils, amb errors molt clars que et donen situacions de que quan nosaltres tenim la pilota estem oberts, si perdem en aquestes transicions, sofrim. Som un equip que sofrim i hem de treballar aquests aspectes. Però d'una altra banda, vens aquí fora de casa, l'equip contrari es fica en el seu camp, t'espera. Bueno, és una proposta que té els seus riscos, una proposta que hem de, està clar que hem de millorar, però al final el futbol són victòries, no?
I la victòria es va començar a cuinar a la mitja hora de joc quan Òscar Rubio va enviar al fons de la porteria una centrada de Néstor Querol i en Macay va aturar també qualsevol embestida de l'Atlético Levante i el partit va entrar en una fase tàctica durant el segon temps. A 5 minuts pel final, penal provocat per Adri Cuevas i gol d'Edgar Hernández en el mateix escenari en què es va estrenar la temporada passada després de 30 jornades.
Content per començar ja també marcant gols a Lliga, ja tenia bones sensacions a la pretemporada i és cert que, bueno, que any la mentalitat meva ha canviat 100%, per unes coses o per altres, i estic molt content d'aquesta confiança de dir que em dona el míster, el cos tècnic, i això es veu reflexat al camp.
El gol de la victòria d'Edgar Hernández Pau no va ser l'única nota positiva que va deixar el partit d'ahir a Bunyol. Aleix Coc va tornar a disputar uns minuts de Lliga després de la greu lesió de genoll que va patir el gener passat, i Manu Lanzarote, 6 anys després, es va tornar a vestir la samarreta del Sabadell.
El mitja punta barceloní va entrenar al minut 66 en substitució d'Aaron Rey. Tot i no gaudir de cap ocasió clara de gol, la seva presència ha de ser molt important aquesta temporada en els esquemes d'Antonio Hidalgo. Lanza admetia després del partit que encara no està al 100%, però que minuts com els d'ahir l'ajuden a seguir progressant.
Bé, cada dia millor, la veritat que, bueno, pues el partit es tocava córrer, poques pilotes amb atac, però bueno, és el que tocava, no? Sabíem què tenia que fer, estic content, cada dia millor, és veritat que porto quasi 3 setmanes entrenant amb el grup, però bueno, encara falta, però content, perquè al final si tens oportunitats i minuts és millor per agafar la forma.
Després de la primera jornada, només hi ha 2 equips en plena de victòries, la Nucía i el Villarreal B. El Sabadell escala fins l'onzena posició abans de rebre el València Mestalla, que ahir va veure com li volaven 2 punts a Castàlia en el temps de descompte. El partit, recordem, es disputa el diumenge de Festa Major a les 7 de la tarda.
I per la seva banda, el juvenil Arlequinat ha tornat a Lliga Nacional per la Porta Gran. El centre d'esports es va estrenar ahir al camp de la Fundació Esportiva Grama, també acabada de pujar de preferent, amb una convincent victòria per 1-2.
Els gols psicològics de Sergi Altimira i Ivan Sánchez, just abans i després del descans, van donar un doble avantatge a l'equip de Miqui Lladó. Els colomencs van retallar diferències en el temps d'afegit i encara van gaudir d'una última aproximació, una circumstància que, segons Lladó, servirà per aprendre de cara al futur.
Hi ha hagut una última acció, han sacat a mig camp, nosaltres hem desplaçat la pilota, després l'han recuperat ells i han tingut una última pilota que han pogut penjar l'àrea, que era una mica que ara ho creu que qualsevol cosa pot passar, i just després d'aquesta pilota sí que s'ha acabat el partit. És a dir, molt just perquè poguessin haver empatat, però bueno, s'han acabat ficant el partit i nosaltres hem d'aprendre d'això, perquè és un partit que teníem molt coll avall. És cert que és un camp molt exigent amb un rival molt difícil.
Pitjor li van anar les coses al Mercantil. Després d'una gran pretemporada, l'equip de Carlos López va repetir errades del passat contra la Unificació en Bellvitge i no va poder passar de l'1-1. Tot i la manca d'encert, Marc Ruano, autor del gol de l'empat a la segona part, destaca l'aportació de les noves incorporacions.
Em sento molt ben acompanyat pels companys de dalt. Jo crec que hi ha molt nivell aquest any. Un equip molt complet. Ja s'ha vist, no? Els canvis, tot el que han aportat, els de la primera part, han fet molt bona feina. I jo crec que no tinc jo tot el pes. Entre tots farem bastants gols. Jo crec que tenim molt bona davantera i a veure què podem fer.
Aquest pròxim diumenge el Mercantil visitarà el juvenil B de l'Adam, mentre que el centre d'esports s'estrenarà a Olímpia contra el també segon juvenil del Girona.
I en uns minuts comença la tercera jornada de l'Europeu de bàsquet en cadira de rodes. La selecció espanyola, dirigida des de la banqueta pel sabadellenc Òscar Trigo, pot segellar avui mateix el passi als quarts de final.
Espanya ha debutat a la competició amb 2 pallisses, 83-36 contra Holanda, una de les bèsties negres de Trigo els últims anys, i 101-35 contra una Rússia que encara no ha guanyat. Tampoc ha fet Israel, pròxim rival del combinat estatal. En cas de victòria i derrota russa contra els holandesos, els espanyols estarien matemàticament classificats entre els 8 millors de la competició. Així defineix Trigo la selecció israeliana.
Israel manté el bloc dels últims 10 anys amb un joc interior molt potent i amb una defensa molt tancada. La clau aquí està en anul·lar el seu joc interior, en ser molt grans entre la zona i sobretot jugar un ritme de transició molt alt. Si nosaltres aconseguim marcar un ritme alt de partit, serà un equip que al final no arribarà al nostre nivell o a la nostra exigència física.
L'Espanya i Israel obre la tercera jornada de l'Europeu de bàsquet en cadira de rodes, que s'està disputant a Walbridge, a Polònia, i començarà a les 2.
Més enllà de Sabadell, primera jornada de descans a la Vuelta a Espanya.
Nairo Quintana, que ha confirmat fa uns minuts el seu fitxatge per l'Arkea Samsic, defensarà a partir de demà el mallot de vermell de líder que va aconseguir ahir a Andorra en una jornada molt accidentada que va guanyar l'eslové de 20 anys Tadej Pogacar. Quintana, Roglic, Superman López i Valverde estan en un mocador de només 20 segons. David de la Cruz es va deixar 20 minuts, tot i que ha reconegut que lluitarà per alguna victòria d'etapa.
L'Atlético de Madrid és líder en solitari de la Lliga.
El conjunt matalasser va remuntar un 0-2 a l'Eibar amb gols de Joao Félix, Vitolo i Toma Tomàs. Al final del temps reglamentari, els de Simeone sumen 9 punts dels 9 possibles. El Real Madrid, en canvi, no va passar de l'empat a 2 a Villarreal, tot i el doblet de Gareth Bale. Per la seva part, l'Espanyol va rebre un dur correctiu del Granada, 0-3 a Cornellà al Prat, i penúltima posició pels de David Gallego, que encara no han marcat en Lliga.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb la informació esportiva posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Recordeu, però, que la informació torna puntualment a les 4. A partir de llavors, una nova edició del Connectats, de la xarxa, i conjuntament amb Ràdio Sabadell i 4 emissores municipals més. I a partir de les 7, una nova edició del Notícies Vespre. També podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i a través de les xarxes socials. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.